Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, un programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Programa avui molt ple de notícies, perquè el passat cap de setmana Vilafranca era la capital del hoquei femení amb aquesta Copa de la Reina, que podríem qualificar-la d'espectacular en tots els seus efectes. Palau es va proclamar campió amb una final emocionant davant de l'equip del Telecable. També hi va haver la minicopa femenina, va donar ambient, molt d'ambient a l'hora d'animar amb els equips sèniors, principalment els equips que estaven participant en aquesta minicopa. A l'Hockey Lliga, emoció a mitges. El Noia empatava 25 segons del final en el seu desplaçament a Madrid, sumava un punt més, però encara probablement n'hi falta un per assegurar el seu segon lloc. I derrota del Calafell davant de l'Igualada en un partit en què l'Igualada també aquests 3 punts li valien or per marxar de la zona perillosa. A l'Hockey Plata, el Vilafranca, el dissabte a la nit es proclamava nou equip de l'Hockey Lliga. El Vic perdia a la pista de l'Olot i el Vilafranca ja es proclamava, doncs, en aquest cas, equip d'Hockey Lliga. Perdia el seu partit davant del Cerdanyola amb un partit amb molts lesionats i també amb estranyes circumstàncies de que probablement van valdre més els 5 minuts finals que el partit sencer. El Vendrell guanyava amb el Dominicos. A les categories més baixes, a la Nacional Catalana, victòria del Vilanova i empat del Capellades. A Primera Catalana, setmana negra, derrotes dels Monjos, del Noia i del Sant Ramon. I, en aquest cas, destacar que el proper cap de setmana a la Corunya hi haurà la Wolf Skate Champions femení, també amb 4 dels 8 equips que hi havia aquí a Vilafranca. Presentem els nostres companys Jordi Graell. Bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si podrem recuperar Raimon Mascaró avui, sinó també Jaume Boquera, que comencem, lamentablement, amb una notícia dolenta, diríem, el fet de tenir-la de comunicar.
Sí, primer bona nit, després, malauradament, una mala notícia. La mare del porter del Club Patí Vilafranca, Xus Fernández, doncs, ens ha deixat aquest matí. Ens sumem a les mostres de condol a Xus Fernández per la pèrdua de la seva mare, doncs, i que descansi en pau.
Doncs, fet aquesta presentació, que quasi no ens agradaria fer mai, però bé, és lamentablement l'actualitat. El comentari de la Copa de la Reina, Jaume, el vam viure intensament. Quin comentari podries fer?
Bueno, jo crec que podien començar esportivament perfecte. Jo crec que vam viure moltes pròlogues, molts partits molt ajustats, que el nivell tècnic, sobretot de patinatge dels equips femenins, és molt bo, estan en un nivell molt alt. Veritablement els hi falta una mica més, no sé si dir força o de jugar una mica més fort de cara a porteria, però bueno, que un 10 per les partits que ens van oferir. I a nivell organitzatiu, que tenia els meus dubtes, però evidentment tornaria a posar un altre 10 en tots els aspectes. Allà fora al carrer, perfecte, les furgonetes aquelles de menjar i tot, i en l'aspecte de la graderia, pues, l'organització es va lluir de valent. Buidaven les pistes amb els simpatitzants d'un dels dos equips que jugaven, buidaven la pista, venien els altres dos equips i tornava a estar la pista plena, amb animació, amb càntics, amb bona esportivitat per uns i pels altres. Evidentment, no és el mateix els femenins que els masculins. I per l'aspecte de premsa, que sempre ens queixem de Calafell, doncs aquí els de Calafell haurien de prendre una mica de nota en aquest aspecte i tindre aquest punt a la seva competició. Un 10, torno a dir, per tots els sentits.
Just el Palau campió?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que va forçar més que no pas el Telecable, que va fer servir les seves armes. Fruit d'això, jo crec que vam viure, com ja he dit abans, moltes pròlogues perquè la cosa anava molt ajustada. Sabem que les competicions a un partit únic són especials, qualsevol s'hi pot posar bé, i veritablement jo crec que tret del partit al Palau Mataró del divendres al vespre, la resta van estar molt emocionants, hi va haver alternatives, hi va haver bon joc, hi va haver qualitat, i vam disfrutar de valent.
Jordi, el teu comentari d'aquesta Copa de la Reina, que el vas poder veure en comptagotes i suposo que per la tele.
Doncs sí, poc més afegir el que ha dit el Jaume i bastant d'acord, perquè al final jo només hi vaig ser el divendres, però haig de dir que sí, que em vaig emportar una grata impressió de l'organització. I bé, la veritat és que doncs, des d'aquí doncs, també felicitar tota la gent que ho ha fet possible. I bé, a nivell esportiu, doncs bé, també, bé, per una banda, doncs una llàstima, no?, que el Fraga doncs no pogués arribar a la final, però bé, doncs, segurament doncs, encara li falta un punt per acabar de poder doncs, doncs estar al nivell, no?, de Palaus i Gijons. Veurem si aquest cap de setmana a Europa doncs, sí que hi pot ser, a la final, però bé, això ja en parlarem després. I bé, pel que fa al Palau, doncs, home, jo crec que ja s'ho mereixien, perquè ja fa uns anys que hi anaven al darrere d'aquest títol, que era l'únic que els hi faltava. El Palau, que sens dubte és un dels millors equips dels últims anys, de l'última dècada, i quedava una mica lleig, no?, que encara no tingués aquest títol, i després de moltes finals perdudes, doncs bé, a més, doncs, també ho van aconseguir de manera bastant èpica, perquè sembla que la tanda de penals la tenien perduda, però bé, doncs, finalment doncs, van acabar guanyant, i bé, doncs, per tant, doncs, el Palau, que és l'únic equip que encara doncs, pot fer el triplet aquesta temporada.
Doncs escoltem el que ens deia el president de la Federació Espanyola, en Carmelo Paniagua.
Estas cosas tienen dos... sobre todo un aspecto importante es el legado deportivo y el legado de instalaciones, ¿no? El deportivo es que organizar esto aquí significa una promoción importante de hockey sobre patines, en este caso femenino, y es verdad que esto también atrae pues, a muchas chicas a la hora de, pues aquí en Villafranca del Penedés, de poder jugar a hockey, de poder, mira, me gusta este ambiente, me gusta este juego, y luego pues el aspecto de instalaciones aquí queda, ¿no? Es decir, que han mejorado muchísimo estas instalaciones, y creo que todavía queda algo por hacer. Y además ahora que ha subido el equipo de aquí a la Hockey Liga, pues la verdad que van a tener un escenario realmente fantástico para disfrutar los partidos.
Les paraules de Carmelo Paniagua, ara les de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, en Gemma Romeu, també molt feliç.
Bé, estem molt contents, molt satisfets, molt orgullosos d'haver tingut a les millors jugadores aquí a Vilafranca, ficar Vilafranca com aquest epicentre del hockey femení, i sobretot ficar Vilafranca, no? El que dèiem, amb aquesta bandera d'aquest turisme vitivinícola, aquest turisme modernista, aquest turisme cultural que tenim, patrimonial, però també aquest turisme esportiu. Vilafranca som capital del vi, però també hem de ser ciutat esportiva.
Doncs clar i contundent. Esperem aconteixements, Jaume. La Copa, la minicopa, també doncs, és un encert. T'ajuda amb un ambient extra a la grada quan en juguen els equips sèniors els que participen. Llàstima que aquí doncs, hi havia quatre que participaven, evidentment, a la Copa, i n'hi havia quatre doncs, que tenien una mica aquesta etiqueta de convidats, però, xapó, també hi havia l'equip de les Rosses de Madrid.
Sí, entre d'altres, evidentment, i el Vilafranca també
el Vilafranca,
hi havia.
Sí, sí, molt bé. Doncs el...
Diguem aquí guanyava el Manlleu la final davant del Palau.
Per 2-1, exacte. Sí. I en aquest cas doncs, també hi havia el Sant Cugat i l'equip que faltava era...
El Cerdanyola.
El Cerdanyola. Doncs també ho èxit per la minicopa. Deixem ja la Copa de la Reina i anem a l'Hockey Plata, l'ascens del Patí Vilafranca, la pala temporada que ve a l'Hockey Lliga. Jaume, érem allà dissabte, seguíem el Vic, tot i que intentàvem no mirar-ho, però, evidentment, la pista del Lotxa li va fer dura.
Sí, tu volies no mirar-ho, no miris, em deies tot el rato, però, bueno, havíem d'anar seguint i, veritablement, tot quan anava dient resultats, tot eren positius, tot era confiança favorable, evidentment, als interessos del Vilafranca. Finalment s'aconseguia, jo crec que l'Olot ja va posar amb el Vilafranca contra les cordes una setmana abans, i aquesta vegada doncs, amb el Vic el va acabar derrotant per 4-2 i certificava el bitllet per l'equip vilafranquí a l'Hockey Lliga la temporada que ve.
Del partit davant del Cerdanyola, poc podem afegir, Jaume, perquè les lesions de Marc Gual, de Roger Montserrat,
Jo crec que es van notar massa.
Arnau massa, Ribas, sí. També molt tocat, sí. I finalment en Sergi Torner, que volia resoldre el partit, doncs va acabar lesionat ell i tot, també.
Sí, també, també. Bueno, coses del d'allò, a més, no que hi ha cap pero a la porteria, Xus Fernández que descansava, no sé si pels problemes que tenia amb sa mare que han comentat abans, que malauradament ens ha deixat, però Pol Ferrer jo crec que va estar prou encertat sota pals, que no és excusa per la resta de partit que es va veure.
5 minuts van valdre més que els altres 45.
Sí, al final es va animar la cosa.
Que el Vilafranca hagués pogut aconseguir l'empat, perquè la bola aturada no en va aconseguir ni un. I atenció, que avui em deien que el porter, que era el reserva, que era el Cerdanyola, Dario Tàpia, va parar moltíssim.
Moltíssim, moltíssim. Bueno, si no et treuen durant la temporada i et treuen un partit, doncs l'aprofites de valent.
Doncs deixem ja el patí, escoltarem, tot i que, Jordi, parlem d'aquest Vendrell, un partit més, poca història, guanyava el Maldominicos.
Bé, la veritat és que sí que, o sigui, història no per nivell classificatori, perquè el Vendrell doncs, ja ho té fet de fa setmanes, el Dominicos, que tot i la derrota també es va salvar, perquè el Lourdes doncs, va confirmar el seu descens perdent a Sant Cugat, també el Lubians, però bé, va ser un partit doncs, força doncs, disputat, i de fet és el primer aquesta temporada que el Vendrell aconsegueix remuntar el marcador advers, perquè fins ara quan el rival es posava per davant del marcador, el Vendrell no era capaç d'aixecar-ho, només ho havia fet contra el Vilafranca i finalment doncs, se li escapava el partit, com recordareu. Però bé, doncs, en canvi, doncs, en aquest partit, tot el gol inicial del Dominicos, un Dominicos que venia plegat també de baixes, perquè doncs, tenia el juvenil a la fase prèvia del Campionat d'Espanya, que també en unes setmanes el tindrem aquí a Vilaseca, i un Dominicos que venia amb força joves que van debutar, i per exemple un d'aquests que va debutar, com és Marcos Pedreira, feia el gol del Dominicos. El Vendrell, però, que aconseguia empatar abans del descans mitjançant Marc Canyelles. A la segona part, també doncs, Ferran Miravent, que ja havia jugat a Ordes, com havíem comentat, doncs va substituir Toda i ja no aconseguia cap gol més. De fet, fins i tot va tornar a directe a Anyón, després on hablava Lluís Ferrer. El Vendrell, que es posava per davant amb un gol d'Aldo. Després, doncs, Anyón, que perdia una mica els papers perquè li feia una empenta a Marc Canyelles sense bola i protestant, doncs, sense bola estic amb ràbia contra el vestidor i li suposava una segona blava. Per tant, 4 minuts de superioritat numèrica pel Vendrell, que no ho va saber aprofitar perquè doncs, Lluís Ferrer desaprofitava la directa o li trobava neto i el Vendrell tampoc aprofitava la superioritat. S'arribava amb el 2-1 al final, per tant, un partit molt similar al que havíem vist a l'últim partit de casa contra el Manlleu. Però als últims segons, doncs, també com va succeir aquell dia, doncs, amb el 5-4, Magí Prats, que marcava portera buida, el 3-1, i d'aquesta manera doncs, el Vendrell, que sumava la segona victòria consecutiva a casa.
I escoltem el que ens deien d'arrel del partit entre el Patí Vilafranca i el Cerdanyola, el president del Patí, en Fede Insenser.
Costa molt, això, eh? Costa molt tirar endavant aquest projecte. I estem molt contents a Vilafranca. I el club es mereix estar a l'Hockey Lliga perquè hi ha molta gent que treballa darrere aquest club, no solament hi ha la Junta, hi ha totes les famílies engrescades, tots els entrenadors, tots els delegats, tots els nens que cada dia en tenim més. És un premi per nosaltres poder gaudir de l'Hockey Lliga i l'any que ve el Vilafranca lluitarà fins l'última gota de suor i de sang per mantenir-se a l'Hockey Lliga.
I també escoltem a Toni Aranda, l'entrenador del Patí.
Sempre t'agrada més a l'hora de la pista, però sí que és cert que tal com arribàvem, amb les bases que teníem i amb un rival que era el tercer de la categoria, que encara té opcions remotes per matemàtiques per poder quedar segon, però bueno, era un partit complicat i així s'ha vist. I no hem estat gaire fins, molt a parada hem estat una mica fluixets i al final, bueno, hem donat una mica d'emoció i quasi que ens hi hem ficat a dintre. Però, bueno.
Doncs les paraules de Toni Aranda. I anem a l'Hockey Lliga, ràpidament, com sempre. Avui, aquest empat del Noia, Jaume, també el vivíem allà baix, també, a 25 segons del final. Un home més, el Noia aconseguia aquest punt que l'ajuda a acostar-se a la definitiva segon lloc de la classificació.
Sí, faltarà un puntet, a veure si aquest diumenge amb el Sant Just s'aconsegueix. Com a mínim, jo crec que la victòria podríem dir que és el que lluitarà el Noia, però el partit amb alternances, amb una primera part on el Noia dominava, no acabava convertint, a la segona no va estar tan lluit el Noia Freixenet, unes boles perdudes, unes contres, posaven 4-2 amb una falta directa molt rigorosa, una targeta blava, la directa que la transformava Àlex Josef, es aconseguia un 4-2 per l'equip local dels madrilenys del Ribes. A falta de 2 minuts i escaig, Xavi Costa posava el 4-3 al Lluminós i el noi, en Pere Varis a la banqueta, com no, havia d'apostar per treure el porter, així ho va fer i li tornava a sonar podríem dir la jugada positiva. A falta 25 segons, una triangulació perfecta. En final, feliç pel capità Aleix Esteller, que era qui sumava aquest gol que a 25 segons, que cal dir-ho, a 25 segons també el Voltregà empatava a la pista gallega del Liceu i això ens deixava amb la mateixa avantatge que havien començat la jornada aquesta antepenúltima.
Doncs bon empat el Noia i ara doncs dues jornades, les dues darreres jornades amb horaris unificats, el Noia que rebrà el diumenge amb el Sant Just i el darrer partit que es desplaçarà a l'Icea. A Calafell, creu, derrota del Calafell davant d'una Igualada que aquests 3 punts també li eren or, Jordi.
Sí, tercera derrota consecutiva del Calafell, un partit que, això sí, doncs, va ser força igualat. A la primera part, de fet, el 0-0 que es mantenia fins a 5 minuts pel descans, quan Marc Roser obria el marcador. Jan Escala, que feia l'empat a 1, després doncs, Teti es tornava a posar l'1-2. Poc abans del descans, Escala tornava a veure porteria de penal, un penal molt protestat per l'Igualada, i de fet doncs, això va comportar una blava al descans per Marc Montaner per protestar. Això va fer que l'Igualada sortís a la segona part amb un jugador menys. Tot i així, el Calafell, que tenia la baixa de Mires, que finalment doncs, va complir el partit aquell que anàvem arrossegant contra el Reus, que li van donar la catalana a la Copa, doncs finalment, com que la setmana passada la federació va resoldre que se li mantenia el partit de sanció, doncs va haver de descansar en aquest partit. I bé, doncs un Calafell que no trobava la manera de batre Guillem Torrents, que sense dubte va ser el millor jugador del partit. Teti Vives tornava a posar per davant l'Igualada al tram final amb el 2-3. Riba no podia superar Camps en una directa, que hagués pogut ser el 2-4, la desena al Calafell. I ja als 10 minuts amb el Calafell volcat, Carol, que feia el 2-4. I, finalment, doncs, el marcador que ja no es movia més i, com deies, doncs, 3 punts que a l'Igualada li serveixen per allunyar-se una mica de la zona baixa, perquè és una jornada on el Lleida ha guanyat. I el Calafell, que bé, és una derrota que, doncs, que l'allunya de quedar entre els 4 primers i encara doncs, no té feta la classificació pel play-off. Tot i així, doncs, té un bon calendari, perquè l'Igualada, Mataró i Ribes, però un Calafell que encara doncs, no té la feina feta.
Doncs deixem ja l'Hockey Lliga i anem al trofeu de Serveis Mèdics Penedès de lo que ens va donar de si aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Un trofeu que compta també amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial i que també podem anunciar, que ho dèiem la setmana passada, que la festa seria el 3 de juliol. L'autora de l'obra d'aquesta edició, d'aquest trofeu del jugador més regular, serà la seva autora, Neus Madaula. Anem a l'Hockey Lliga, el que ens deixava la puntuació d'aquest Ribes Noia.
Sí, aquí sumava 6 punts Aleix Esteller, 3 punts Jordi Bargalló i 3 punts Xavi Costa, que això ens deixa una classificació amb Ivan Morales en primera posició en 54, 51 Blai Roca, 47 Jordi Bargalló.
Anem cap a Calafell, aquest Calafell Igualada.
Doncs força repartit, amb 4 punts per Escala, 3 per Gepi, 3 per Domènech i 2 per Xaus.
I la general?
Encapçalada per Xaus a 86, segon Camps en 40 i tercer Mires en 38.
Doncs deixem la Hockey Lliga i anem a l'Hockey Plata. Aquest Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, Cerdanyola.
Sí, aquí sumava 5 punts Arnau Ribes, 3 punts Sergi Torner, 3 punts Joan Vázquez, 1 punt Pol Ferrer.
I la classificació general?
L'encapçalada Marc Gual segueix amb 64, segueix 10 punts per sota Xus Fernández amb 54 i 38 Sergi Torner.
I anem al darrer partit d'aquesta jornada, aquest Vendrell Dominicos.
Doncs absolutament equitativa aquest repartiment de punts, perquè els 3 punts van anar per Aldo Velasco, per Marc Canyelles, per Vial Salvador i per Magí Prats.
I la classificació general?
Segueix encapçalada per Tòdem 44, segon Lluís Ferrer amb 42 i tanca el podi Aldo amb 32.
Doncs això és el que ens ha donat de sí aquesta jornada del Trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I fem un petit recés i escoltem a Pere Vàries el que ens deia després de l'empat del Noia a Madrid.
Sí, molt complicat, previsiblement. S'hi juguen la vida, estan lluitant per la permanència. Bueno, que ens ho ha partit molt seriós la primera part, on segurament el resultat no era prou meritori com el que l'havien fet, la segona part, però sobretot els primers 7-8 minuts de partit. La segona part no vam estar gens fins, no vam interpretar bé el que ens dava el partit, vam concedir moltes contres, amb una d'elles ens van embadar el partit, després vam tenir l'encert de fer la directa per repensar-se el marcador i l'escenari va ser completament diferent. Tot i així, tret d'aquests 7-8 minuts del principi de la segona part, penso que el partit va fer un partit molt seriós, una pista complicada, amb unes condicions que eren difícils per nosaltres, feia molta calor, molt desplaçament, el xafogó, la bola no corria tot el que volíem, la superfície de la pista, malgrat aquest terrasso, no estàvem molt suficientment còmodes, penso. Però bueno, com que no ens agafem mai cap tipus d'excusa, vam seguir lluitant, vam competir fins al final i evidentment doncs, l'objectiu nostre és sumar 3 punts, però quan entres al final del partit, faltant 3 minuts perdent de 2 empates, doncs el gust de boca que et queda és diferent de si és al revés, oi? Per tant, doncs, més o menys contents, a més el resultat del Liceu ens va ajudar una miqueta també, que va empatar. I bueno, nosaltres teníem clar que havíem de sumar mínim 4 punts amb els pròxims anteriors, o sigui, amb el partit de Ribas i a casa amb el Sant Just, per anar a la Corunya jugant-nos-ho tot, a la segona plaça. Hem fet una part dels deures, que és empatar, juntament amb l'empat del Liceu, doncs encara són joves més possibilitats perquè ens va l'empat contra el Sant Just. Però bueno, tornem a sortir i a guanyar, que és per el que nosaltres juguem sempre, i tant de bo aconseguim la setmana que ve certificar la segona plaça.
Doncs les paraules de Pere Vàries, treballant per aquesta segona plaça. Jordi, anem a la Corunya, aquesta Golf Skate Europa Champions femení, horaris i partits.
Doncs sí, de fet, una final a 4 que ha patit una variació en els seus horaris en aquesta mateixa setmana, perquè primer se n'havien anunciat uns on s'obria el foc amb el duel català entre Vilassana i Palau i després a la Fraga... Perdó, sí, sí, entre el Vilassana-Palau i el... Primer hi havia el Fraga-Corunya, és el Vilassana-Palau, però s'han canviat aquest, i s'ha invertit l'ordre i finalment el primer partit serà el Vilassana-Palau a les 5 de la tarda i això obeeix a qüestions televisives perquè Esport 3, després doncs, a l'hora que estava previst aquest partit doncs, oferirà un partit de futbol sala entre l'Inter i el Barça i com que Esport 3 prioritzava evidentment doncs, que es pogués veure per la televisió el duel català, doncs l'han avançat i per tant a les 5 tindrem aquest Vilassana-Palau, a 7:45 el Fraga-Corunya i finalment diumenge a les 12 la final.
Sabem alguna cosa més o, de moment, aquí tot normal?
Bé, també podem dir que, de fet, això ho ha anunciat avui a Hockey Global, que emetrà tots els partits, els 3, pel seu canal de Twitch.
Molt bé, doncs els que vulguin veure més hockey femení tindrem aquest plat fort a la Corunya. Tenim 2 minuts per arribar a la darrera jornada i tenim noms propis, això us agrada molt. El Lleida que diuen que torna Dario Jiménez.
Doncs sí, sembla ser que bé, doncs el Lleida doncs ja està, doncs té una plantilla que al principi doncs es mantindria bona part dels seus jugadors, al contrari del que semblava, perquè doncs un Lleida que durant tota la temporada ha deixat amb el descens, però si aconsegueix mantenir finalment la categoria, doncs el Lleida mantindria doncs, peces importants, com per exemple són Nuno Paiva, els dos porters, també doncs, Nico Jeda, que doncs, havíem dit que potser podia anar al Liceu, però finalment es quedarà a Lleida, i a més doncs, incorporar doncs, Dario Jiménez, que ja havia estat en aquella etapa gloriosa on es guanyaven certs, i per tant, doncs, si el Lleida es manté, doncs, tindrà un equip força molt competitiu.
Sí, a més també sembla ser qui anirà Chino Migueles, el jugador... exjugador del Barça i que en aquests moments està a Itàlia, també serà fitxatge del Lleida. També tenim un home de la comarca, Kilian Hill, deixarà el COI.
Sí, se'n va cap a Portugal. Això és el que ens anunciaven i, veritablement, doncs una manera més d'anar creixent el jove jugador.
Que segueix sent jugador cedit pel Barça.
Sí.
Doncs bé, és una altra que sí que també sembla que es confirma, és la de Xavi Rovira al Cerdanyola.
Aquesta també la podem donar per feta i també cal dir que hi ha un jugador del Calafell que s'anirà cap a pel Coll.
Exacte, el defensa...
Joan Pasqual.
Joan Pasqual. També aquest encara jugador
aquest
cedit
pel Barça. Aquest també cedit pel Barça, ja que parlàvem.
Sí. I ja que parlem del Barcelona, i per acabar, dic que l'home que sembla que tingui més números per ser el seu entrenador serà David Cáceres. Ho has sentit a dir, oi, Jordi, també?
Sí, sí, de fet, aquesta setmana ho ha publicat el mitjà portuguès OKPT, i sembla ser doncs, que també doncs, el seu ajudant seria Dani Moreno, que és l'actual coordinador de la base.
Doncs, de moment, avui ho deixem amb aquests noms propis. Anem ràpidament. Hockey Lliga, Jaume, jornada unificada.
Sí. Calafell-Mataró, Igualada-Ribes, Noia-Freixenet-Sant Just, Alcoi-Liceu, Voltregà-Caldes, Reus Deportiu, Lleida i Barça-Girona.
Tots aquests partits diumenge a les 18:30.
Sí.
I anem a La Plata, també, jornada unificada...
A les 5 de la tarda de dissabte, Sant Feliu, Vic, estem parlant del nord. Lubians, Vendrell, Dominicos, Sant Cugat, Ordes, Tordera, Manlleu, Digitecnic Capital del Vi, Patí Vilafranca i Cerdanyola, Olot.
El Vendrell no jugarà amb horari unificat, oi, Jordi?
Correcte, de moment és l'únic partit que es mou, perquè és un partit on ja no hi ha res en joc, i jugarà dissabte a les 4 de la migdia, i també dic que a l'Hockey Lliga el partit que podrà veure per la televisió és el Reus-Lleida. Esport 3.
A les 2:15 del vespre.
De diumenge.
Anem a La Plata, el grup surt.
Sí, aquí tenim unificat també a les 5, Espanyol Alcobendas, Alpicat Taradell, Arenys Palafrugell, Alcorcón Igualada, Lloret Congrés i Xum Barça Atlètic.
I nosaltres posem punt i final. Jordi, bona nit. Jaume, bona nit. A l'apartat tècnic, Joan Amat.
Bona nit.
Bona nit.
A Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Fenster, el que imagini